Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope en el dia en què afrontem una jornada clau en la resolució de la Lliga. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda de Lliga, Ballori, bona tarda a tothom.
Marc Bairés al control de so, Helena Condis i Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
Tercera jornada avui del Godó, pendents del debut de Rafa Nadal, serà de seguida i després que el japonès Nishikori, que és el vigent campió, acabi de guanyar l'holandès De Backer per 6-4 i 6-2.
Top 4.
El Barça de bàsquet és a només una victòria de la Final Four de l'Eurolliga. Ahir, partit seriós i victòria 82-70 davant el Lokomotiv Kuban. Demà, primera oportunitat de sentenciar el Palau i també a 3 de 9.
Top 3.
L'Espanyol suma un punt davant el Celta. El partit per això deixa la lesió de Felipe Caicedo. Felipe Pau, abductor dret, en té per 2-3 setmanes. Òscar Duarte també està lesionat. Abductor esquerre, estarà de baixa una setmana.
Top 2.
Avui es juga el gruix de la 34a jornada de Lliga. A primera, els perseguidors del Barça juguen després dels Blaugrana. Vaja, conviuran una mica el Barça i l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid que juga 3-9, Atlètic Club Atlètic de Madrid. I a les 10 de la nit, Real Madrid-Villarreal.
Top 1.
I el Barça és a la Corunya per, a partir de les 8 del vespre, enfrontar-se al Deportivo. Finalment, Arda Turan és a la convocatòria. I mira, nota destacada i curiosa. Piqué, tot i que estàs sancionat, ha viatjat. Allò de fer pinya i fer grup amb l'equip.
Entrevistes a Esports Cope.
Avui, en aquest temps de ràdio, parlem de la jornada de Lliga amb Javo Irureta i farem enquesta sobre aquesta jornada número 34 des del Godó per sentir Albert Costa, Joan Xiqui Sanz, Anna Tarrés i Enric Massip.
El debat a Esports Cope.
Temps d'opinió braca cafè avui amb el Miguel Rico i el José Antonio Luque, periodista de Mediaset.
La pregunta a Esports Cope.
I a les xarxes socials, les principals, al Facebook i al Twitter, us preguntem com veieu la jornada d'avui. Ballori, uns segons perquè puguis pensar. De seguida et pregunto pel partit del Barça. La Soraya Real diu, tots poden fallar, comencen els nervis. L'Oriol Consuegra, el Barça guanya i la resta empaten. Esperem que sigui així. I el Mario González diu, no fallarà cap d'ells, ni Barça, ni Atlético, ni Real Madrid, però en teoria matalassers i blancs patiran més. Ballori, em mullo, crec que el Barça guanya i fàcil avui a la Corunya. Tinc un amic que repetia molt una frase que era, què et diu el nas?
Sí.
Què et diu a tu el nas?
Doncs el nas em diu que guanya el Barça.
Sí.
Que empata l'Atlètic de Madrid.
Sí.
I que guanya el Madrid.
Això ho signem, Ballori?
Signeu.
Riol, Ballori, signeu. Perquè aquest amic meu també és amic seu.
Sí,
podeu opinar al mur de Facebook i al compte de Twitter del programa. Recordeu que divendres sortejarem l'entrada doble per anar a gaudir dels gols de l'espectacle del Barça. Barça Sporting de Gijón, el cap de setmana, a l'estadi. Ballori, que tens moltes coses, t'escolto.
Gràcies, Albert. Passen 18 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa, la pilota de la Lliga, ja roda Esports Cope.
Cuando en una primera cita ella te pide una cucharadita de tu postre, tú no le preguntas qué pasa ahora con su dieta. ¿A qué no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar. Porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Menuda pinta. Unas copas de laguita, mejillones, berberechos, gambitas, anchoas. Cariño, ahora mismo tengo la mar de ganas de picotear contigo. ¡Viva el picoteo! La guita, comparte lo bueno.
¿Sabes cuál es la palabra mágica para un mundo mejor? ¡Reciclar! ¡Recicla el vidrio! ¡Ayuda a mejorar el medio ambiente! ¡Hay un contenedor verde cerca de ti! ¡El vidrio!
¡Al verde!
En tu casa, en tu negocio, los envases de vidrio al contenedor verde.
Ecovidrio, recicla el vidrio. Ganas tú y ganamos todos.
La jornada d'avui en cap cas serà definitiva en la resolució del títol de Lliga, però sí tenim la sensació d'estar davant d'una jornada clau, i la clau de la Lliga la continua tenint el Barça a les mans. Encara que la Lliga juga avui en tres escenaris, Riazor, Sant Mamés i Bernabéu, per mi el que passi a Riazor marcarà per bé o per mal pel Barça el desenllaç del campionat. Si el Barça, després de millorar les sensacions a nivell de joc, de futbol, davant del València, és capaç avui de retrobar-se amb la victòria a la Corunya, sentirà que la dinàmica ha canviat i sortirà molt reforçat per encarar els quatre partits que li quedarien fins al final. Per contra, si el resultat d'avui no és bo, i o Atlètic de Madrid, o Real Madrid, o tots dos et superen, crec que el Barça podria començar a acomiadar-se d'una Lliga que només ell podia perdre. Per això, la Lliga es juga avui, sobretot, a Riazor.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat. Na, 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 come on. Na, 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 come on.
Quina tarda nit ens espera, mare meva. Avui es disputa el gruix de la jornada 34 a primera divisió i juguen els tres aspirants al títol. Ho recordo, les hores. A les 8 de la tarda, Depor-Barça. A 3 quarts de 9, Atlètic Club de Bilbao, Atlètic de Madrid. I a les 10 de la nit, Real Madrid-Villarreal. Ens espera un tiempo de juego apassionant avui a partir de 2 quarts de 8. Busquem les novetats de tots aquests partits, començant pel de Riazor, pel Deportivo Barça. Primer, l'última hora del Barça, que ha arribat aquest matí a la Corunya. Allà ja hi tenim la Sílvia Ortiz. Què tal, Sílvia? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com sempre, i és un clàssic, et pregunto primer pel temps. Quin dia fa la Corunya?
Doncs ara mateix núvols grisos que tapen el sol. Ens ha rebut sol i 14 graus de temperatura, no està malament. Hi havia previsió de pluja aquesta tarda, no a l'hora del partit, a les 8. De moment no hem vist pluja. Esperem que aguanti.
A veure si aguanta. Hem conegut, abans que el Barça volés, Sílvia, la llista de convocats. El que més crida l'atenció és l'absència de l'Aleix Vidal, que s'ha quedat a Barcelona, i també que Gerard Piqué, tot i que està sancionat, sí que s'ha pujat a l'avió, vol estar al costat dels seus companys.
Sí, ahir ho deixaven a Luis Enrique la roda de premsa, que tot i estar sancionat estaria amb el grup. Tots vam interpretar que seria un suport anímic, però no, és un suport físic, eh? Gerard Piqué s'ha desplaçat amb els 18 convocats, tot i que ni tan sols tenia targeta d'embarcament, eh? M'explica l'Oliveros, que allà a l'aeroport l'han deixat passar sense targeta d'embarcament, perquè Gerard Piqué acompanya els seus companys en un partit important dels 5 que li queden al Barça. Com tu bé deies, la sorpresa és que l'Aleix Vidal un cop més es quedi fora de la convocatòria per decisió tècnica, i més tenint en compte que avui sí que entra Dubles a la convocatòria, o sigui, Dubles passa per davant de l'Aleix Vidal. Les novetats de la llista són Rafinha, que hi va rebre l'alta mèdica, i Arda Turan, recuperat de la gastritis i torna després de complir sanció en l'últim partit. No entren els lesionats Mathieu Vermaelen i Sandro, ni tampoc per decisió tècnica Jordi Massip.
Volies comentar-me algun número també, no? Perquè hi ha alguna estadística que crida força l'atenció, eh?
Sí, el Barça espera retrobar-se amb la victòria després de 3 derrotes consecutives. Seria important recuperar l'olfacte golejador de Luis Suárez, que, atenció, a la Lliga porta un gol en els últims 9 partits. Sí que és veritat que entremig ha marcat a la Champions, va marcar l'Arsenal i també l'Atlético de Madrid, però un gol en els últims 9 partits de Lliga, des d'Eibar, que no marca, 5 jornades sense marcar, s'ha quedat clavat en aquests 26 gols, que semblava que l'aproparien a la lluita pel Pichichi, però Cristiano ja l'ha passat amb 31, està força lluny. També seria bo recuperar Neymar, que porta 5 partits sense marcar, i potser Messi sí que s'inspirarà a Riazor, on en les dues últimes visites ha marcat 2 hat-tricks, l'argentí. Veurem què és el que passa davant d'un Depor, que recordem a la primera volta va empatar el Camp Nou, 2-2.
Sí, tanquem amb la Loto Lucho, Sílvia, Bartra per Piqué i la resta l'equip de gala, no? O què?
Sí, amb Bravo en porteria, en defensa Alves, Bartra, Mascherano, Alba, mig del camp per Sergio. Jo posaria en dubte si Rakitic o Sergi Roberto, seria l'únic dubte, acompanyats per Iniesta, i a dalt el trident, Messi, Suárez i Neymar.
Gràcies, Sílvia, que vagi molt bé.
Adeu.
La Sílvia Ortiz, amb l'última hora del Barça des de la Corunya. També des de la Corunya ens arriba la imatge del dia de Manolo Oliveros.
La imatge del dia, Esports Cope.
La imatge del dia, Gerard Piqué. Està sancionat, però vol fer pinya i està al costat de l'equip. Un empleat de l'aeroport que no ha vist passar Piqué m'ha confessat que un responsable d'Aena s'ha apropat a un control de seguretat i li ha dit que deixés passar Piqué encara que no portés la tassa d'embarcament. De sobte, Gerard ha volgut estar al costat dels seus companys i exercir de capità encara que no tingui calons oficialment. Piqué dona un toc d'alegria al vestidor i la vol encomanar als seus companys. En moments de tristor, d'abatiment, cal un personatge que posi la nota d'humor davant de els capitans més seriosos com Iniesta, Messi o Busquets. Piqué, que posi la nota d'humor a l'hora de demanar pit i collons ajudat per Mascherano. Com deia Capello l'altre dia, cal un capità que agafi els companys per la corbata al temps que els hi explica un acudit. Piqué, fort president.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Des de la Coruña, l'última hora del rival del Depor amb el Pepe Torrente. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está el Depor? ¿Con qué Depor se va a encontrar el Barça? No están tan bien como cuando empataron a 2 en el Camp Nou en la primera vuelta, ¿no?
Desde luego, la primera vuelta fue excepcional del conjunto de Víctor Sánchez del Amo. Estaba en la parte alta de la clasificación, incluso coqueteando con posiciones europeas. Y en la segunda tan solo han ganado un partido. Y fue al Levante y prácticamente al final y de rebote. El Depor en la segunda vuelta pues ha caído en picado, le está costando muchísimo sacar los partidos adelante. Es cierto que no pierde mucho porque empata demasiado, tiene 17 igualadas en lo que damos de campeonato, pero tampoco está ganando. Entonces, el Depor que se va a encontrar hoy el Barcelona es un Depor, bueno, pues con muchas más dificultades que en la primera vuelta. Además, Víctor tiene problemas en el centro de la defensa porque solo puede contar con un central puro como es el brasileño Sidney. Arriba sí lo están sancionados y va a tener que jugar Fernando Navarro, que habitualmente es lateral izquierdo, en ese centro de la zaga. Si hay un momento para visitar al Depor en lo que llevamos de temporada, ese es el actual, porque por un lado, como te decía, la segunda vuelta no está siendo buena y por otro ya tiene 38 puntos y prácticamente se puede dar por salvado el conjunto blanquiazul.
¿Qué once crees que saca Víctor Sánchez hoy?
Bueno, yo creo que va a hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, en el entrenamiento de ayer probó con un tribote en el centro del campo. Yo creo que puede salir con Manu en portería, Laure como lateral derecho, Juanfran a pierna cambiada como lateral izquierdo, Fernando Navarro y Sidney como pareja de centrales, tres hombres en el centro del campo, Pedro Mosquera, Alex Bergantiños y Celso Borges, Cani un poco como enganche y también con la misión de cubrir a Busquets cuando el Barcelona tenga la pelota, y arriba Oriol Riera y el goleador, Lucas Pérez, que es la gran amenaza del conjunto coruñés, sobre todo por su velocidad y su verticalidad. Ese va a ser el plan del Depor, intentar coger a la contra al cuadro de Luis Enrique.
Muy bien, ¿hay ambiente? ¿Está la gente enganchada o no demasiado?
Sí, hay ambiente, quedan muy poquitas entradas a la venta, menos de 3.000 y solo quedan las localidades más caras, y se espera que se vendan a lo largo del día de hoy, que Riazor presente un buen ambiente. Primero, porque el Barça tiene mucho tirón, evidentemente, y luego también porque la gente quiere celebrar ya esa permanencia en la máxima categoría del fútbol español, si no de forma matemática, sí de forma virtual. Han sido muchos años sufriendo, por ejemplo, el año pasado hubo que esperar a ese encuentro en el Camp Nou, ese 2-2 en la última jornada, para permanecer en primera división, y que se consiga con tantas jornadas de antelación, pues aquí es visto como un éxito, y entonces la gente tiene muchas ganas de acudir esta tarde a partir de las 8 al Estadio Municipal de Riazor.
Muy bien, Pepe Torrente, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Joan.
El Barça ha de jugar 5 finals i no pot fallar per guanyar la Lliga.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, des de Riazor, Depor, Barça.
Manolo Oliveros, Silvia Ortiz, Josep María Minguella, Juanma Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Juga a Riazor i es juga també a Sant Mamés, on a partir de 9:15 es veuen les cares l'Atlètic Club de Bilbao i l'Atlètic de Madrid. Antonio Ruiz, Bilbao, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, el Atlético de Madrid frente al que es seguramente el partido más complicado que le queda en el campeonato, pero que le llega seguramente, no sé, tú me dirás, igual en el mejor momento de la temporada, ¿no? ¿O qué?
Pues sí, las dos cosas, ¿no? Es el partido más complicado porque además yo creo que va a ser el que marque las aspiraciones definitivas del Atlético Madrid a todo lo que viene, y luego, bueno, pues es un partido que el Atlético Madrid tiene muy claro que llega en el mejor momento porque viene no fallando desde hace ya mucho, ¿no? Ya lleva un mes y pico on fire, con una preparación física que, como demostró en la eliminatoria de Champions frente al Barça, pues está a prueba de bomba, ¿no? Es capaz de jugar lo que haga falta y de mantener esa constante vital del Cholo que le ha dado ese carácter inatacable, rocoso y muy solvente, ¿no?
Y se le da bien al nuevo San Mamés, ¿no?
Sí, desde que se hizo el nuevo estadio, primero, el Atleti fue el primer equipo que ganó en el nuevo San Mamés después de un tiempo en el que nadie ganaba. Era un coso ahí prácticamente inasediable y llegó el Atleti y ganó, y desde entonces no ha perdido en el nuevo San Mamés, así que es un campo que se le da bien. Lo que pasa es que se respeta muy mucho a un rival, el Atleti Bilbao, que se sabe cómo se emplea en este estadio, con su gente. No va a ser fácil, pero el Atlético de Madrid está acostumbrado a estas empresas.
Oye, la frase de ayer del Cholo Simeone, dependemos de nosotros mismos, ¿crees que la dice para meter presión o porque está convencido de que los otros van a fallar y que si el Atlético de Madrid no falla será campeón?
No, para meter presión no. Lo dice, además ayer lo comentábamos, todos los que hacemos la información del Atlético de Madrid, porque de alguna manera hace una concesión a esa leyenda grabada en sangre del partido a partido, ¿no? Y que él mismo es el primer artífice de que no se lo salte nadie, ¿no? pues sí, hace esa concesión diciendo que dependemos de nosotros mismos. Significa, primero, que cree en su equipo, segundo, que cree que va a fallar el Barça, y tercero, que esa seguridad a cinco partidos vista, pues insisto, ¿no?, chirría un poco con su mensaje de partido a partido, pero también, más que presión, es un mensaje, como digamos, la bandera ahora mismo del Atlético de Madrid para los rivales y para ellos mismos a la vista de lo que queda.
Muy bien, el Athletic Club tenía la baja importante de Aduriz y vosotros la de Gaby, ¿no?, por sanción.
Sí, te voy a contar un poco el que puede ser el equipo, el once titular. Gaby se queda fuera por sanción, aunque vino ayer con la expedición y va a estar acompañando a su equipo el capitán hoy, en algo parecido que luego ha hecho también Piqué en el Barça, ¿no? Creo sí. que es una cosa que se ha hecho también ahí ahora sí. en el Barça. Se queda fuera Gaby, que no va a jugar, pero viene Thiago y Jiménez, entrenan con normalidad, pero no tienen alta médica, y vuelve Felipe, que después de un partido de sanción, parece que Augusto va a ser de Gaby, así que jugaría en Oblak, Juan Franco, Godín, Savic, Felipe, Saúl, Augusto, Coque, Carrasco, Griezmann y Torres. Pues una, yo creo que es el titular, ¿no? Casi, casi.
Muy bien. Pues a ver qué pasa en ese partidazo. Antonio Ruiz, gracias. Que vaya bien.
Muy bien. Un abrazo a todos.
Juga també a l'estadi Santiago Bernabéu, on a partir de les 10 de la nit es veuen les cares al Real Madrid i al Villarreal. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, tiene el Real Madrid un buen rival, un equipo que juega bien, que está cuarto, que querrá mantener su plaza de Liga de Campeones, pero bueno, el Madrid está en buena dinámica, juega en casa, así que en principio tiene que sacar el partido.
Sí, hombre, el Madrid está obligado a ganar todo, llevan 7 victorias consecutivas en Liga, el vestuario tiene claro que para poder aspirar a la Liga hay que hacer otras 5, serían 12 seguidas, pero si no falla el Barça y el Atleti, porque tienen que fallar los dos, el Madrid no puede ser campeón, ¿no? Pero bueno, el Villarreal no se le da bien al Madrid últimamente, de hecho empató a 1 la temporada pasada en el Bernabéu, le ganó en la primera vuelta cuando estaba todavía Benítez con gol de Soldado 1-0, así que es un equipo que incomoda bastante los últimos partidos al Real Madrid.
A nivel deportivo, que contamos, que se ha hablado muchísimo de esa baja de Bale, con el golf y todo eso.
Sí, Bale, que según la resonancia ayer por la tarde parece que va a poder jugar el próximo fin de semana contra el Rayo Vallecano, se queda fuera de la convocatoria. También Carvajal, que tiene un fuerte golpe en el cuádriceps y que tiene difícil jugar en Vallecas. La idea es que esté para la ida contra el Manchester en la Champions. Y luego Zidane dio descanso a Pepe, que venía jugando todos los últimos partidos. Está percibido Varane, si vive en amarilla no podría jugar en Vallecas, pero Pepe sí, así que hoy descanso para el portugués. Con todo, y según lo que ensayó ayer a puerta cerrada, habría 5 cambios con respecto al equipo que jugó contra el Getafe, y el 11 de esta noche pues sería el siguiente: Keylor Navas en la portería, jugarían los dos brasileños como laterales, el caso de Danilo y Marcelo, los centrales Ramos y Varane, en el centro del campo turno para Isco, que jugaría con Casemiro y Modric, y arriba Lucas Vázquez haciendo de Gareth Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo.
Muy bien, pues te escuchamos luego en tiempo de juego. Miguel Ángel Díaz, un abrazo, gracias.
A vosotros, hasta luego.
S'ha entrat en mala dinàmica de marcadors i que ha dilapidat en poques jornades tot l'avantatge que tenia. Hi ha qui se'n recorda d'aquella lliga perduda amb Udolàtic a la banqueta, però nosaltres hem volgut buscar un precedent per l'optimisme. Fa 6 temporades, amb Guardiola a la banqueta del Barça, el Barça ja va haver de guanyar els 5 darrers partits de Lliga per ser campió. Helena Condis, bona tarda.
Bona tarda, Joan. La temporada 2009-2010, el Barça de Guardiola va revalidar el títol de Lliga en l'última jornada del campionat. Els blaugrana van haver de defensar una renta de només un punt davant del Madrid de Pellegrini, que va empatar l'última jornada al camp del Màlaga. El Barça va guanyar els 5 últims partits. Guardiola, de fet, abans va manifestar que estava convençut que aconseguirien 5 victòries en les 5 finals, i no es va equivocar. Van guanyar el Jerez, Villarreal, Tenerife, Sevilla i, per últim, el Valladolid, 4-0 al Camp Nou, on van celebrar el títol de Lliga després de l'empat a 1 del Madrid al camp del Màlaga. Va ser la Lliga dels 99 punts. Ara Luis Enrique veu una situació paral·lela. Avui a Riazor el seu Barça juga la primera de les 5 finals. Pep Guardiola té clar que si juguen com contra el València són favorits i desitja que guanyin la Lliga.
Que se ha juntado todo, pero sigo pensando que como juego contra el Valencia nadie puede jugar a ese nivel. Tiene un fútbol único, especial, de hace muchos años, y ojalá puedan revalidar el título de Liga.
Doncs a veure, gràcies, Condis.
Adéu.
Comentem la jugada amb un home que a les ha vistes de tots els colors, no en va després de Luis Aragonés, és l'entrenador amb més partits a primera divisió, entrenat entre d'altres equips al Depor i a l'Atlètic Club de Bilbao. Estem a Bilbao amb Javier Irureta. Mister, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vaya jornada tenemos hoy por delante, ¿eh? No sé si tiene la misma sensación que yo de que la jornada evidentemente no va a ser definitiva, sí. Pero sí que estamos ante una jornada clave para la Liga.
Pues sí, sí, yo creo que es muy clave porque son rivales los que tienen, los tres grandes son rivales que son fuertes, que cada uno también tiene que cumplir su objetivo. El Atleti tiene que aquí en San Mamés hacer un partido que le posibilite asegurarse ahí arriba. Y luego también el Barça va a La Coruña y el Depor tiene que consolidarse, y el Villarreal por otra parte también frente al Madrid. Pero evidentemente va a ser una jornada, como tú bien dices, que no va a ser determinante, pero sí muy importante para el devenir de estos siguientes partidos.
Así a bote pronto, por las sensaciones que tienes, ¿cuál de los tres grandes crees que tiene más números de poder fallar hoy? Si es que crees que alguno va a fallar.
No sé, es muy difícil porque los rivales que tienen son muy buenos rivales, ¿no? Yo creo que los tres están con las mismas posibilidades, me da la impresión, ¿eh? Primero, si vamos por
clasificatoriamente,
sí. El Barça va a encontrar un rival muy difícil, está el Depor, es difícil ganarle, es verdad que también a él le cuesta mucho ganar, pero bueno, es difícil ganarle. Y aquí el Atleti va a ser un rival importantísimo. Quizá el Madrid por jugar en casa, pero es el rival que está más cerquita de ellos, está en cuartos, está, aunque perdió el domingo pasado frente al Rayo, pero es un rival también que está jugando muy bien y que va a querer, bueno, hacer un buen partido en el Bernabéu, ¿no? Yo creo que la fortuna, la suerte, pero ni por mucho que quieras decir, bueno, está mejor este que el otro o este rival, yo creo que en una jornada como esta puede suceder cualquier cosa.
¿Cómo ha caído el Barça, no? ¿Cómo ha dilapidado en pocos partidos la ventaja enorme que tenía en la Liga? Desde lejos, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Qué cree que le está pasando al Barça?
No lo sé, eso hay que estar dentro del vestuario, hay que conocer a los jugadores. Es extraño, se puede, así desde muy lejos se puede decir, oye, pues parece que un cierto conformismo, ¿no? Porque ya aparentemente parecía que la Liga la tenían en la mano y que esa diferencia de 9, 10 puntos, pues casi con los partidos que quedaban, pues era difícil que se pudiese dar. Pero el fútbol es así de caprichoso y la verdad es que, bueno, yo creo que o despierta hoy o desde luego sí que sería muy complicado ya para el Barça ganar.
Claro, por eso el partido para el Barça hoy es clave, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esa lectura. Si el Barça hoy es capaz de ganar, ya sí. Contra el Valencia jugó mejor.
Correcto.
Y seguramente mereció ganar. Si hoy le acompaña el resultado, puede coger impulso para lo que queda. Si no, prácticamente adiós, ¿eh?
Estoy totalmente. Hoy para el Barça yo creo que es el más determinante, ¿no? En el sentido de que cambiar la tendencia, porque los otros siguen una línea más o menos parecida y van ganando, van acortándole anímicamente, van mal. Pero el Barça, como ha perdido estas últimas jornadas, esa diferencia que llevaba, yo creo que tiene que dar hoy en La Coruña, desde luego, el cambio ese para creerse, porque no es normal que treinta y tantas jornadas sin perder y de repente tres o cuatro haya perdido, ¿no? Por lo tanto, es un partido el de Riazor, pero luego muy, 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 muy bonito y vamos a ver cómo se desarrolla.
Si juega como contra el Valencia, tiene que ganar, en principio, ¿no?
Sí, porque Alves estuvo fenomenal, el portero de Valencia, y yo creo que tuvo ocasiones como para mejorar ese resultado de 1-2, ¿no? Pero bueno, cuando estás en una dinámica así, evidentemente de falta de confianza, aunque juegues, si al final no se finaliza o si pasa la menor circunstancia en un partido que te puede, yo qué sé, dos tarjetas o una tarjeta, una lesión, o bueno, puede suceder cualquier cosa.
Se te tuerza el guión, ¿no?
Efectivamente.
Ahí te pueden entrar las dudas y bueno.
Sí, ¿no? Y es que es un momento tan delicado que cualquier cosa puede influir para que el resultado no se dé. Y por eso el Barça tiene que hoy atar todos los cabos para que no surja nada de eso, ni tener una bronca con el jugador adversario, yo de luego ni les diría ni con el árbitro, ni nada. O sea, tiene que atar todos los cabos y luego jugar como ellos saben, y a ver si marcan o no. El Depor, vuelvo a decir, que va a ser un rival muy difícil, y allí Riazor va a ser complicado.
A ver qué pasa. Javi Irureta, un placer como siempre, gracias, y un abrazo.
Igualmente.
El Joan Àries es passeja pel Vilas i aprofita per informar de tenis a Esports Cop.
Fan les dues coses, passejar pel Vilas i informar de tenis. Primer, ens informes de tenis. Joan Àries, hola, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda.
Perquè acaba de començar ara mateix el partit de Rafa Nadal, eh?
Sí, primer juego, sirve Rafa Nadal contra Marcel Granollers, un Rafa Nadal que busca su noveno Conde de Godó. Las dos últimas temporadas no solo no ganó, sino que ni siquiera llegó a la final. Y enfrente, Granollers, que viene a ser cuarto finalista en Monte Carlo.
Estem pendents del partit de Nadal, després ens amplies com va la resta de la jornada, però abans has passejat pel Vilas i has apropat el micròfon d'Esports Cope a diverses personalitats per preguntar com veuen la jornada d'avui de Lliga.
Así es, por lo general comentan que Barça y Real Madrid van a sacar sus partidos adelante, pero dudan de que el Atlético pueda ganar en San Mamés. Por ejemplo, y ya que estamos en un torneo de tenis, su director, Albert Costa, en este caso, cree que van a pinchar los equipos madrileños.
El Barça amb el Depor jo crec que acabarà guanyant. El Madrid i el Villarreal serà partit realment molt dur, i l'Atlètic de Madrid amb l'Atlètic de Bilbao també partit molt dur. Aviam, jo evidentment el que vull és que el Barça guanyi i que el Madrid i l'Atlètic pues no, perquè els tenim molt a prop.
Chiqui Sanz, ex medallista de oro con la selección española waterpolista en Atlanta 96. Según el ex waterpolista, cree que solo va a fallar el Atlético de Madrid.
Jo estic convençut de que el Barça té que arrencar una altra vegada, i estic convençut, de fet també ho estava el dia del València, no et vull enganyar, però estic convençut que avui tiraran endavant, això els donarà aquest canvi moral, una miqueta com a esportista, ho dic, que és el que necessiten, no tan físic, i que tornarem a tirar endavant, estic convençut. Jo crec que el Barça guanya, que el Madrid guanya, i tinc el meu dubte amb l'Atlético de Madrid. Jo crec que pot punxar, i per mi punxar seria un empat, ja seria suficient.
Una voz femenina, Ana Tarrés, ex seleccionadora de sincronizada, actualmente seleccionadora de Ucrania, en este caso cree que la jornada va a acabar igual.
Vull que passi que el Barça guanya. M'agradaria que passés que l'Atlètic perdés, però no ho veig del tot clar, i que el Real també guanyarà. Jo de moment crec que ens quedarem igual. Ens quedem igual, mantenim. Si ens quedem igual, mantenim. Per tant, més val assegurar aquesta jornada, tal com estem.
Y otro exdeportista, Enric Masip, exjugador del Barça de balonmano, cree que solo va a pinchar el conjunto rojiblanco.
Cree que el Barça guanyarà, cree que el Real Madrid guanyarà, i crec que l'Atlètic Madrid empatarà. El partit de l'Atlètic és molt complicat a Sant Mamés.
Molt bé, doncs així veuen els VIPs del Godó la jornada de Lliga d'avui. Tornem d'aquí una estona a la pista central del Tenis Barcelona per parlar més de tenis. Ara fem una pausa i després el debat a Esports Cope.
250 vehicles nous en els concessionaris Ford aquest mes i només en pagues la meitat.
250 Ford nous en els concessionaris Ford aquest mes i només en pago la meitat?
Has d'anar a veure'ls. 250 vehicles nous i només en pagues la meitat. Consulta'n les condicions amb la multiopció de Ford.
Me'n vaig a veure'ls i ja en tindran un menys.
Xarxa Ford de Catalunya. 250 vehicles nous en els concessionaris Ford aquest mes i només en pagues la meitat.
250 Ford nous en els concessionaris Ford aquest mes i només en pago la meitat?
Consulta'n les condicions amb la multiopció de Ford.
Me'n vaig a veure'ls i ja en tindran un menys.
Donai Automoció 2000, a Barcelona, Diputació 43 i a Zona Franca, carrer de 38, o automoció2000.com.
¿Ha cerrado su negocio y tiene deudas? ¿Avales personales? ¿Le reclaman? ¿Sabe que podría cancelar sus embargos y redimir sus deudas? Ahora la ley le da una segunda oportunidad. Infórmese en remisiondedeuda.com o llamando al 93 238 6739. Es una solución de Más Valor Abogados.
Gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, Bracafé pel Miguel Rico. Què tal, Miguel? Bona tarda.
Bona tarda, Inguem.
El talladet desgraciat, com sempre, no?
Sí, senyor.
Molt bé, i també un Bracafé pel company de Mediaset, José Antonio Luque. Luque, hola, bona tarda.
Què tal, bona tarda. Jo,
bona tarda.
Amb llet, no?
Cafè amb llet?
Sí, cafè amb llet.
Molt
sí,
bé,
sí.
Marchando. Miguel, la sensació que estem davant d'una jornada no definitiva, però sí clau pel desenllaç de la Lliga?
Lògicament, no definitiva, però sí clau, però una jornada en què tothom sap el que ha de fer, que és guanyar. Una circumstància comú a Barça, Atlético i Madrid, i que han de fer amb independència del que facin els altres. Per tant, partits vinculats, però absolutament independents. Cadascú sap la seva feina i l'ha de fer.
Luque, què intueixes? Qui creus que ho té més complicat aquesta nit?
Jo crec que el que ho té més complicat, jo m'apunto a la teoria aquesta de que és l'Atlètic de Madrid, no? Jo crec que el desplaçament a Bilbao és complicat, encara que els números s'afavoreixen de moment a l'Atlètic a les seves visites a Sant Mamés, però és un camp complicat. L'equip del Xingurri Valverde s'està jugant, fins i tot poder jugar la Lliga de Campions la propera temporada, i en tot cas assegurar l'Europa League, en la qual cosa jo veig un desplaçament complicat. Jo crec que el Barça guanyarà a Corunya, no tinc gaires dubtes. No sé si amb la seva millor versió, si recuperarà tot el que s'ha de recuperar, però sí crec que guanyarà. I jo crec que amb la dinàmica que té actualment el Madrid també guanyarà el Villarreal, perquè fins i tot quan no ha estat bé del tot el Madrid, el Santiago Bernabéu ha estat un equip molt fiable, i aleshores no crec que hi hagi espai a la sorpresa al Bernabéu.
Bueno, Miguel, jo crec que el Barça la dinàmica de joc ja la va canviar contra el València, ara avui toca canviar l'altra, que és la dels resultats, no?
Sí, bastant complicat i bastant trist de dir que el Barça ha d'estar més pendent del resultat que del joc. Per això a mi em sembla que el que ho té més difícil dels tres és no l'Atlético ni el Madrid sinó el Barça, precisament perquè és l'únic que ha de trencar una dinàmica. Els altres ho estan fent bé, estan guanyant els seus partits i han de continuar el camí que van emprendre. En canvi, el Barça té la imperiosa necessitat de canviar la dinàmica, i això sempre és molt complicat amb independència del rival en qui juguis.
La Luque, el Barça, tinc la sensació que més que lluita contra el Depor, que també, evidentment, avui lluita contra si mateix.
No? Absolutament.
No, és que lluita contra el Depor i contra si mateix.
Sí.
Té dos rivals avui, sí. Per això em sembla que és el partit més difícil.
Sí, jo crec que bàsicament, mira, si haguéssim de fer un percentatge, jo crec que seria un 60-70% contra si mateix i la resta contra el Deportivo de la Coruña. Sí, perquè futbolísticament és evident que hi ha una diferència molt important, encara que sigui a Corunya i que, com deia el Javi Irureta fa un moment, doncs sigui un partit especial també allà, i bueno, i en teoria és un desplaçament més o menys complicat, però jo el percentatge seria aquest, no? Per mi un 70-80% contra si mateix i la resta contra el rival, no? Que bueno, que és un equip que evidentment s'ha de respectar. Evidentment.
Miguel, de la llista del Barça crida l'atenció l'absència d'Aleix Vidal, que alguna cosa està passant amb aquest noi, i després bon detall crec de Piqué, tot i estar sancionat, viatjant amb l'equip, no?
Sí, que passava alguna cosa jo vam poder deduir ahir a la roda de premsa de Luis Enrique quan es va referir a Bartra dient que no havia llançat la tovallola com havien fet altres. Això ens va portar a pensar i a intuir que potser seria estaria parlant d'Aleix, però clar, no podíem assenyalar ningú per una suposició. O sigui, aquestes coses es fan quan hi ha una evidència, i avui ja l'ha assenyalat Luis Enrique deixant-lo fora de la convocatòria. I en quant a Piqué, doncs sí, és un detall d'implicació propi de capità sense braçalet i que s'ha de valorar amb la seva justa mesura. Crec que és important que el jugador que als últims partits ha sortit sempre a donar la cara acompanyi els seus companys tot i estar sancionat.
I per acabar, Luque, et demanaria tu, per les declaracions del Cholo Simeone, que va dir ahir que depenien d'ells per ser campions, per què creus que ho diu? Perquè està convençut que alguns dels seus rivals, que el Barça i el Madrid, fallaran d'aquí al final, o per posar pressió?
No, jo crec que és per posar pressió. Jo crec que això forma part d'una estratègia. El Cholo Simeone tot això ho remena molt bé al llarg de la temporada, començant per l'estiu, quan diu que la Lliga està perillosament preparada pel Madrid, i resulta que arribem a mitja temporada i el Madrid pràcticament té perduda la Lliga. Ara, amb una mica de pressió cap al Barça, una indirecta, doncs mira, si nosaltres ho guanyem tot, serem campions. Això vol dir, evidentment, de manera implícita, no?, que el Barça doncs no ho guanyarà tot, perquè si no és impossible que l'Atlètic sigui campió. Jo crec que és una estratègia del Cholo Simeone, que probablement ho pensi, perquè ho analitzi, però el fet de fer la declaració pública, el que està llançant un missatge, diguéssim, de pressió al Futbol Club Barcelona, i intentant també enviar un missatge als seus propis jugadors, no? Tranquils, que el Barça punxarà, i que si nosaltres ho guanyem tot, serem campions, no? És un doble missatge que forma part d'una estratègia, però no sé, és impossible saber si ho pensa de veritat o no.
Molt bé, a veure què passa avui, ens espera una gran jornada. Miguel Rico, José Antonio Luque, gràcies per estar a Esportscope, una abraçada.
Adéu,
bona tarda, joves,
adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor, perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
250 vehicles nous en els concessionaris Ford aquest mes i només en pagues la meitat.
250 Ford nous en els concessionaris Ford aquest mes i només en pago la meitat?
Has d'anar a veure'ls. 250 vehicles nous i només en pagues la meitat. Consulta'n les condicions amb la multiopció de Ford.
Me'n vaig a veure'ls i ja en tindran un menys.
Xarxa Ford de Catalunya.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, debats, protagonistes.
Molt bé, Josep Maria Gai de Liébana, bravo, gràcies.
Bravo, bravo, gràcies, escolta, i aquí una abraçada, que sou molt grans.
Igualment.
Grandes.
Gràcies.
Bravo, adéu-siau,
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Ivana, que a part de ser de l'Espanyol és un assidu, el Godó no es perd pràcticament ni un partit, ahir el vam veure per allà. L'Espanyol ahir va empatar a un davant del Celta, la salvació està una miqueta més a prop, però la notícia del matí és la lesió de Caicedo. Anaïs Martí, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Així és, l'empat contra el Celta ha tornat a passar factura a la infermeria de l'Espanyol. La baixa més sensible, ho has dit, la de Caicedo. Lesió fibrilar grau a l'adductor dret, entre 2 i 3 setmanes de baixa. Es perd el partit contra les Palmes, contra el Sevilla, i és seriós dubte pel derbi al Camp Nou contra el Barça. Més infermeria, Òscar Duarte baixa contra les Palmes per distensió a l'adductor esquerre. En principi sí que arribaria pel partit contra el Sevilla. Gal que ha convocat a 19 jugadors, on a part d'Òscar Duarte i Caicedo tampoc entra Canyes per sobrecàrrega a l'isquiotibial dret, ni el ja lesionat Robert Correa. A més, tampoc viatja Víctor Sánchez per sanció. Sí que apareixen en aquesta llista de 19 convocats els noms de Montañés, Ciani, Fuentes i Jordan.
Avui ha passat per sala de premsa l'autor del gol de l'Espanyol d'ahir, Asensio.
Sí, ahir va sumar el seu segon gol amb la samarreta de l'Espanyol. Asensio ha dit que no hi ha ansietat dins de l'equip, però sí que hi ha tensió i que s'ha de millorar la posesión.
No, ansiedad no, sino tensión, porque tenemos ganas ya de solucionar la permanencia matemáticamente, y bueno, el viernes tenemos otro partido importante contra las Palmas y intentaremos ganar para ya todos estar más tranquilos. Y bueno, yo creo que es eso, tener un poquito más el balón, tener un poquito más de criterio a la hora de mantener la posesión, y yo creo que esa es la solución.
Asensio també ha dit que no té clar encara què passarà amb el seu futur, que està aprenent molt a l'Espanyol, tant en joc com en situacions de pressió, i que espera marcar més gols en aquests 4 partits que queden.
Al principi de temporada sempre te marcas, bueno, marcar goles, assistències, jugar bien, i sí, jo esperava marcar más goles, però bueno, aún quedan 4 jornades i espero poder marcar algun gol más. Esta ha sido una temporada muy buena para mí porque hay muy buenos jugadores, estoy enfrentando a jugadores con mucha calidad y bueno, yo creo que es muy diferente la segunda división de la primera y bueno, prácticamente estoy aprendiendo en todos los sentidos, tanto en juego como en situaciones como ahora de presión, que bueno, que las cosas no van muy bien y al final pues te estás jugando la permanencia y bueno, de todo eso también se aprende. Pienso en acabar la temporada aquí y a partir de lo que pase a partir del verano pues ya lo veremos.
L'equip surt demà a 8:45 del matí direcció a l'aeroport des de Sant Adrià per viatjar cap a Les Palmes abans sobre les 9 per la Galca. L'Espanyol obre la jornada 35 divendres a les 9 a l'estadi de Gran Canària.
Gràcies, Martí.
Adeu.
Deixem el futbol i parlem de bàsquet. Albert, que ja tenim dos equips classificats per la Final Four, Baskonia i Fenerbahçe, que ha eliminat el Madrid per 3-0, i el Barça està a prop, a una victòria. Si guanya dijous al Palau, a Berlín.
Sí, és l'únic que queda, perquè recordem que també està el CSK de Moscou, tot de cara pel Barça, per ser en aquesta final a 4. Ahir una altra victòria solvent davant el Lokomotiv Kuban. Va sortir bé el Barça, després, i gràcies sobretot a l'encert en el tir, va dominar el conjunt rus, el Lokomotiv, però en el segon quart va aparèixer Àlex Abrines, el millor, va acabar amb 25 punts, i va capgirar novament el partit. L'equip, com va demostrar en el segon enfrontament i també en el tercer, en el d'ahir, només té en ment una cosa, la Final Four. Xavi Pascual.
Queremos estar en esta Final Four porque nos hemos preparado para estar y sin duda en este momento es el partido más importante de la temporada.
L'anotació de Brines, aquests 25 punts amb 6 de 10 en triples, és rècord del Balear a Europa. Nova jugador, sí, encara recuperant-se de la lesió al turmell esquerre que es va fer al primer partit. I escolteu com veu el vestidor del Barça l'opció de sentenciar demà. Tomas Satoranski.
Lo sabemos que será lo más difícil, hay que mantener la calma y concentrarnos para este último paso, que sabemos que es uno de los más difíciles, ¿no? Cerrar la serie porque ellos no tienen nada que perder. Tenemos que jugar como hoy y esperar nuestro momento y siempre con buenas decisiones.
Demà quart partit, també al Palau i també a 8:45. A veure si podem cantar, perquè tenim tiempo de juego, la victòria del Barça i, òbviament, el pas i l'accés a la Final Four de Berlín, on a semifinals espera el CSKA de Moscou. Dos apunts més. Felicitem el segon entrenador del Baskonia, el català Agustí Julve. Per què? Perquè el Baskonia ja és a la final a 4, després d'escombrar ràpidament 3-0 al Panathinaikos. Crec que no li va donar temps a Sasha Georgievich, el tècnic del conjunt grec, a arribar a la roda de premsa, perquè va ser destituït.
Fulminat,
Ipso facto. I el Real Madrid, també per la via ràpida, eliminat d'Europa. El campió vigent 3-0 davant el Fenerbahçe d'Obradovic.
Gràcies, Albert.
Fins ara.
Tornem al Godó, a la pista central del tenis Barcelona. Juan, com ha començat aquest partit entre Nadal i Granollers?
Pues de momento sorpresa, porque sobre el servicio de Nadal, el tenista barcelonés Marcel Granollers le ha roto el servicio. Está sirviendo ahora, después de un tanto espectacular de Rafa Nadal, está sirviendo para el 2-0, pero Rafa Nadal, con ese punto espectacular, le acaba de romper el servicio. Por tanto, dentro del primer set, Rafa Nadal empata 1 con Marcel Granollers. Ahora sirve el manacorí para el 2-1. En caso de clasificación, Nadal se enfrentará a Montañés, que anteriormente ha eliminado al portugués Sousa. También se ha clasificado el bicampeón, el japonés Nishikori. Van a jugar también, además de Rafa Nadal, por lo que hace referencia a la representación española, Feliciano López contra Dodich, Ramos contra Cuesta y Cervantes, que ya está en juego contra Kuznetsov. De momento, un juego a cero para el tenista español. Anteriormente ha caído eliminado Carreño, y la mala noticia se conoció ayer por la tarde, a última hora, las bajas por lesión de Ferrer y Gasquet. Es decir, que el torneo se ha quedado de repente por lesión, por problemas físicos, sin el número 3 y el número 4 del torneo. Sin duda alguna, Bayori, un revés muy duro para el tenis.
Nos vas contando durante la tarde. Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar.
La solitud del corredor de fons. Bona tarda. No, aviam, Martí, podies haver entrat a fer una mica els xoros, ja no cal que entris. Temporada 2009-2010, Pellegrini a la banqueta del Madrid, sí senyor, aquest senyor que va fer un alto puntaje, Els 96 punts més inútils de la història de la Lliga de la Primera Divisió. Què hi hem de fer? En fi, si no recordo malament, va ser la primera o la segona temporada de Cristiano Ronaldo al Madrid. Hem descobert el gran misteri de Cristiano Ronaldo. No és ell, és el seu veí.
porta, porta al costat de la casa de Cristiano Ronaldo. Es diu Javi, però és d'origen xinès. Es coneix com Javi. I és un senyor que vivia en Parla, a Parla, fins que li va tocar la primitiva. Es va comprar una caseta, va portar la seva dona al seu país i 8 mesos després li va tornar a tocar la primitiva.
Carai, tu.
Impressionant. Va decidir comprar-se la casa que estava al costat de la de Cristiano Ronaldo i és un senyor que diu que estudia les possibilitats i sortejos anteriors quan juga a la loteria. Home, jo crec que ja no li cal. En resum, última hora.
Última hora.
L'AEK Atenas destitueix Gustavo Poyet. Antonio Raguán, president del Sabadell, descarta F que el club es plantegi concurs de creditors.
Gràcies, Gil.
De res.
Avui a Tiempo de Juego, la Lliga en joc.